10 i 25 minuts, ara li preguntàvem a Manu Rodríguez si els plens del Parlament duraven 7 hores. No, es veu que no. O en el període en què ell va ser al Parlament, no. Manu Rodríguez, ben retrobat.
Què tal? Molt bon dia, Vicenç.
Bueno.
Bé, abans de tot, voldria donar el meu còndol i el còndol de, per part de, del meu grup municipal a la família de Lluís Mercè, a tots els seus amics i a la família, evidentment, de Política de Nou Horitzó, perquè ha estat un referent a nivell municipal, ha estat una persona amb, bueno, amb moltes particularitats, però molt estimada en molts moments, i crec que sempre hi serà el record, no?, de tots els regidors de l'Ajuntament.
Quina imatge us ha vingut al cap?
Bé, doncs, ostres, m'ha sobtat, encara que ja sabia que estava malalt, m'ha sobtat, no?, perquè és una persona que sempre la veies amb força, malgrat la seva edat, i sempre pensaves, em venia a la ment el buque insígnia, deia, no?, de Nou Horitzó, que era una persona molt, molt tremendo, no?, amb molt bon record d'ell. Jo personalment el vaig conèixer en una etapa molt, molt intensa, i sempre em va donar bons consells. Per tant, per mi ha estat un referent a nivell municipal, i li envio tot el compte a la seva família.
Això dels referents a nivell municipal està costant de trobar, eh?
Sí, perquè era una persona... I tot
perquè ara, més enllà del caràcter, sí, que és evident que era una persona que generava fílies i fòbies, sí, però en general la gent que genera fílies i fòbies sempre és recordada d'alguna manera.
Evidentment.
Els que no generen res no són recordats per res.
Exacte.
Moltes vegades.
Sempre s'ha dit, no?, les persones que no et deixen indiferent o les que deixen petjada, no? És una persona que, quan dic que és una persona que ha estat un referent, és evident, no?, que és una persona que coneixia el poble, coneixia els barris, els carrers, les persones, era una persona de, realment de, a peu de carrer, una persona que coneixia totes les problemàtiques, i amb una fixació, jo diria, fins i tot extrema, no?, amb el tema de la neteja i de la via pública, no?, però que evidentment són coses que preocupen a la ciutadania, i això és el caràcter municipal, no? Ell personalment crec que ha estat un referent del que és el caràcter municipal, i no parlo només de Sitges, sinó evidentment crec que del que és el municipalisme, no?
La política està tant ara a peu de carrer o no?
Potser no, jo crec que a hores d'ara, i especialment després de la pandèmia o durant la pandèmia, ha estat més a les xarxes socials, als mitjans de comunicació. Estan canviant les coses, les coses no són com abans, però evidentment hi ha una part, no?, que s'ha de fer a peu de carrer, el fet de poder estar a carrer, de tenir, encara que no hi hagi el contacte físic, no?, però poder veure una persona a pocs metres canvia molt, fins i tot psicològicament, no?, ajuda a veure les coses de manera diferent, que potser estem passant, no?, una mica la pandèmia, encara que no hem sortit del tot. No?
Cara a cara les crítiques són més, no sé si dir, reflexives que les xarxes socials?
Sí, evidentment. Sí. Sí, jo crec que, evidentment, les coses... Bueno, potser depèn, és a dir, primer s'ha de valorar el mitjà o la xarxa social en concret on es parla, no? Perquè, evidentment, parlar a Twitter has de fer un fil, no? Estàs molt limitat. També la paraula escrita, no? Potser la paraula escrita té més de reflexió que no pas l'oral, no? La parlada. Però jo entenc que el parlar, el poder veure's, és aquesta naturalitat, encara que no hi hagi tanta reflexió, hi ha més intensitat, més cor, no? I crec que aquestes coses també s'han de recuperar i les necessitem, no?, com a éssers humans, no?
Abans de la pandèmia, bona part de l'oposició, per no dir molts casos tota, li retreia al govern manca de diàleg. Uh-huh. I no sé si la pandèmia ha ajudat poc a que això es pugui resoldre, no? Perquè en el darrer ple municipal gairebé diríem, si em sembla que ho podem dir així, tota l'oposició, en el cas del debat de l'IBI, també li va retreure al govern manca de diàleg.
Absolutament. De fet, jo li vaig recordar a l'alcaldessa que les majories són efímeres, i especialment en tants grups municipals com tenim ara, no? Potser jo crec que de les coses que vaig dir va ser la que més li va emprenyar, no? Però la realitat o la percepció que tenim nosaltres...
Em sembla que li va emprenyar una més encara, que no anava per aquí.
Digui, per aquí.
Sí, que va ser aquella frase que veu deixar anar, era el sentit de que el govern posava la mà a la butxaca dels contribuents.
Sí, però també, és a dir, són paraules que es diuen sense segones intencions i dintre de l'àmbit polític, evidentment, no? Evidentment, des de diferents vessants polítiques, cadascú pot dir pot dir paraules, i jo, no, de fet, no crec que siguin malsonants. Jo personalment crec que és pitjor dir que, en el cas d'Esquerra Republicana, el president de la Generalitat sortia quan era ben jove amb una pancarta dient que Espanya robava 450 euros al dia als catalans. Home, jo crec que això era pitjor, i a més és el president de la Generalitat, que no pas dir que un govern municipal que no mira per reduir els impostos, que en tot cas el que està fent és ficar la mà a la butxaca, perquè al final el rebut de l'IBI finalment pujarà, i de fet la senyora Almirall va ser molt, molt acurada, no?, a l'hora de detallar, no?, que anava per barris, a més. No?
Ara això ens hi posarem. Seguint amb la qüestió del diàleg, veu exposant al ple municipal el que enteneu que una manca. Continua sent una manca de diàleg.
Absoluta. De fet, jo vaig dir que ens passaven el corró per sobre, es pensaven que només la majoria absoluta que tenen ara és suficient per poder treure les coses endavant, però, a veure, tenen tota la legitimitat del món per poder fer això, evidentment, perquè això és política, no? El que jo no entenc, que sigui intel·ligent aquesta postura o aquesta posició de no intentar pactar determinades qüestions que tenen una afectació important al poble, no? Perquè al final, és a dir, al final la medalla se la posarà el govern, passi el que passi, si treu majoria absoluta o pacten amb l'oposició. La situació és que si pacten amb l'oposició hi ha dues qüestions. D'una banda, la responsabilitat és de tots, la responsabilitat política, evidentment, i en segon lloc, crec que tindràs més content a l'oposició perquè has pogut dialogar, has pogut pactar, perquè al final es tracta de pactar determinades mesures. Jo entenc que tots aquí, i a més, una qüestió més, a més tens més legitimitat a l'hora d'executar determinades posicions o dictàmens. En tot cas, crec que aquesta manca de diàleg és, i ho dic encara que soni malament, hi ha una falta d'intel·ligència política per part d'aquest govern, tot i que jo crec que també va per grups. En tot cas, hi ha grups que són més pactistes, hi ha d'altres que potser els hi
per exemple?
Jo crec que aquí el PSC té més de parlar. El Lluís Mí García, doncs, és una persona que malgrat les seves en alguns moments sortides de to, és una persona que truca, que parla, que de fet en algunes qüestions pacta, però encara li falta molt, no? Jo crec que les línies vermelles que li va posar l'actual govern i determinats grups a l'hora d'entrar al govern, doncs estan marcant molt la política del PSC en aquest cas, no? I evidentment de tot el govern.
O sí que malgrat a vegades una certa, ho podem dir així amb tots els matisos, una certa escenificació en els plens municipals, Lluís Miguel García és l'home que més intenta dialogar?
Jo crec que sí, de fet, no només amb nosaltres, de fet també comparteixen un govern amb el Consell Comarcal amb Junts, amb la Mònica Gallardo, i de fet és una persona que de fet, evidentment, hi ha crítica al govern, hi ha determinats enfrontaments, hi ha posicions que no ens trobem, i jo, però el fet és parlar. Jo potser porto mesos sense parlar amb l'alcaldessa o amb grups del govern, jo amb el David Martínez o amb el senyor Salmerón porto, bueno, podria dir des del començament de la legislatura, és a dir que jo no crec que tinguin interès en pactar coses o tenir més legitimitat en determinades decisions per poder executar-les. Malgrat tot, hi ha determinades qüestions que sí que les portem endavant, votem perquè creiem que, segons el nostre criteri, havíem de votar favorablement, però crec que ens passen el curro per sobre i això els hi passarà a facturar les properes eleccions, jo ho tinc clar.
Amb un increment de la base imposable del 6% més o menys,
6,5, sí.
6,5, l'IBI s'hagués pogut baixar, el rebut de l'IBI hagués pogut baixar, per sí. Molt que s'hagués baixat el coeficient multiplicador.
Sí, hi havia un cert marge, ara no recordo exactament el tipus impositiu, però hi havia un marge compensable. Crec que, no sé si eren 3 o 4 dècimes més. El tema és que amb aquesta revisió cadastral el govern actual ens ven la moto que...
És a dir, si en lloc del 0,49 hagués estat... Jo què sé, és un figurar, del 0,46 o del 0,45, que encara hi havia marge per
havia
fer.
Marge. És que ja et dic, ara...
No, ho dic per si veritablement es podia compensar
marge,
o no.
Hi havia marge de compensació, sí.
Com a mínim per mantenir el rebut en el mateix import que l'any passat.
Sí, el problema és el tema dels ingressos i que, evidentment, les despeses que tenen compromeses doncs, les volen portar a terme. No volen, ja no dic retallar, però no volen revisar els seus departaments, no?, en determinades partides. Jo crec que, sobretot, ens hem de fixar en les partides no executades i, sobretot, la qüestió és que A veure, ens trobem el mes de setembre, després de les vacances, en 34 punts de ple, 7 hores de ple, i amb unes ordenances fiscals imposades com si fos un contracte d'adhesió. És com quan vas al banc i et diuen, mira, el préstec té aquest interès i això és el que hi ha. T'agrada o no t'agrada? Doncs si tens una situació, parlo col·loquialment, si tens una situació de necessitat, doncs votaràs a favor. No? Doncs en aquest cas, evidentment, nosaltres no hem pogut pactar. Ens hauria agradat, després de la situació de pandèmia, poder pactar aquestes ordenances, poder concretar mesures a nivell de, bueno, de partides, també després de partides pressupostàries, però és que ja s'estan tancant la porta, no? Amb les ordenances s'estan tancant les portes a un possible pacte amb el pressupost, no? Evidentment.
I encara queden les taxes i els preus públics?
Sí, però evident, el problema és que dintre de la modificació d'ordenances tu pots modificar
taxes i preus públics,
impost, taxes i preus públics, ho pots modificar tot. És que ens han canviat la taxa, crec que de sanció dels gossos, o no, perdona, de donar d'alta als gossos, crec que eren 10 euros i ara serà gratuït, i res més, és a dir, el tema de l'IBI, i no sé si el tema d'instal·lacions, ara no recordo ben bé, però el tema de l'IBI és preocupant, no? Perquè d'una banda tenim la pujada de revisió cadastral, l'argumentació del govern és que no, és que ho mantenim, però és un compromís amb l'Estat perquè la revisió cadastral havia de pujar en els últims 10 anys. Home, sí, però encara tens marge de maniobra. I d'altra banda, és a dir, la situació de la postpandèmia, de la situació econòmica de moltes famílies, d'autònoms, de comerciants, especialment en l'àmbit de l'hostaleria, és que no s'ha modificat res. I trobem a faltar també, com va passar l'any passat, que no van revisar tot el tema dels recàrrecs, tot el tema dels interessos, durant l'etapa que hi va haver el tancament de comerços, doncs es va continuar cobrant tot tipus d'impostos. No?
És un dels debats d'aquesta legislatura, però també perquè tothom ens entengui i refresquem la memòria. Sí, per una banda hi ha el govern que prefereix no rebaixar a canvi de donar ajuts, i per una altra banda hi ha un criteri, diguem-ne, que bastant comú de l'oposició, que entén que és més pràctic rebaixar en la mesura del possible els càrrecs, els impostos, que no després haver de donar ajuts per pagar aquells impostos que no s'han rebaixat.
Exactament, és a dir, d'una banda és més efectiu, no, com deia en el ple, no, no ficar la mà a la butxaca, és a dir, no cobrar determinades taxes, impostos, interessos o recàrrecs, perquè ja és immediat l'efecte que té respecte als interessats o a les persones que estan obligades a pagar aquests impostos, no?
Faig un apunt aquí. És cert que hi ha impostos que no es poden rebaixar, que la llei no permet tocar-lo? És cert.
Sí, però fins a determinat tipus. És a dir, hi ha una part, per exemple, l'IBI. L'IBI és un impost molt tancat, que costa molt de moure, i a més, amb les revisions cadastrals tenim un marge de maniobra.
És a dir, l'únic que pot fer l'Ajuntament és variar el coeficient multiplicador aquest famós,
exacte,
del qual en parlem cada any.
El coeficient multiplicador i el tipus impositiu de l'IBI. Amb aquest tipus impositiu sí que teníem marge de maniobra, però evidentment, si el govern, amb la situació que tenim de postpandèmia, jo entenc, a nivell més de... en un relat més del que queda de mandat, no? Si vol fer grans coses necessitarà ingressos, i evidentment aquestes grans coses, doncs, per poder vendre el que ha fet durant aquests 4 anys. No? Però en tot cas crec que s'estan equivocant, i perquè d'una banda hi ha una manca absoluta de sensibilitat entre el que es podia fer abans de la pandèmia i el que es pot fer ara. No?
Estava buscant una frase del regidor Luis Miguel García precisament sobre la responsabilitat de mantenir els ingressos per poder garantir els serveis.
Es podien mantenir perfectament. La
sí?
Qüestió, sí, evidentment. La qüestió és que ara ens costa als itgetans, i inclou l'itgetant, evidentment, 1 milió d'euros més. És a dir, que al final el rebut, encara que no recordo ben bé si el Poble Sec era el rebut 15 euros més o el vinyet eren 30 o 60, recordo, jo miraré, ho revisaré, no? però crec que aquestes paraules del senyor Almirall es repetiran durant el que queda de mandat. Perquè...
Bé, la frase era, o pugem els impostos o baixem els serveis.
No és exactament,
així,
no,
això?
No. Primer, si executes bé les partides pressupostàries, si revises bé i evites duplicitats i, evidentment, exigeixes que el govern de la Generalitat o el govern de l'Estat compleixi les seves competències, potser ens sortiria molt més barat els serveis.
Segueixo amb aquesta línia, i a partir del cadastre. perquè no s'ha tocat el cadastre des de l'any 2013, en què vam tenir aquella patacada.
Sí.
Li preguntàvem a l'alcaldessa, és clar, la revisió cadastral d'ofici la fa l'Estat quan creu que l'ha de fer, sí. I si no, la sol·licita l'Ajuntament. L'alcaldessa deia que, de moment, en el que en queda de legislatura, no hi ha per part del govern cap intenció de sol·licitar la revisió cadastral, perquè és evident que no hi ha equip de govern que pensin que una revisió cadastral no serà un augment d'impostos. Però, és clar, després de l'any que ve farà 10 anys, ens caurà una revisió cadastral o l'equip de govern que vingui? O...
Segurament, i de fet...
És cada 15 anys, això?
O cada... Jo crec que això cada 10 anys.
Cada 10 anys, doncs, que... o sigui que la tenim al damunt gairebé.
Sí,
ja.
Però el tema és que, jo recordo, el mandat passat que venia un veí i sempre es queixava, no?, perquè determinats exigia, no?, que es revisessin els valors cadastrals perquè hi havia determinades finques que no estaven valorades correctament
bé,
i tal, no?, i que s'havia d'adequar i actualitzar. A veure, si s'ha de fer, s'haurà de fer. És a dir, de la mateixa manera que encara que no ens agradi amb l'aplicació de l'ARSAL o que després poguéssim fer ús d'aquests calés, doncs, evidentment, quan les coses van bé, evidentment a tothom li agrada. Quan les coses
perquè,
van malament...
esclar, aquest és el darrer any en què s'aplica l'augment proporcional de la darrera actualització cadastral de l'any 2013.
Sí.
Per tant, diguem que l'any que ve descansem.
Sí, segurament.
Descansem, però...
Però s'haurà de veure també, perquè al final...
Què és això que pensava?
És que els factors correctors i les revisions que...
Faran que el rebut torni a pujar.
Sí, però és que també portàvem... és que ja no recordo quants anys, però és que portàvem un munt d'anys sense revisió.
Bé,
per tant,
és el que va passar el 2013.
Clar, ningú diu que el 2023 o el 2027 encara arribi, perquè potser podríem estar anys encara amb aquesta situació. Per tant... S'haurà de veure si, què es fa des del cadastre i des del govern de l'Estat.
És que en el seu dia ja era també un debat en si sortia més a compte que els ajuntaments demanessin la revisió cadastral que no que esperessin a que l'Estat actués d'ofici. Perquè quan l'Estat actua d'ofici han passat tants anys que quan es revisa el cadastre llavors venen unes patacades que no hi ha govern ni ajuntament que aguanti els crits de la gent, lògics. Però no hi ha cap govern tampoc que li vingui massa de gust dir, mira, truca i que vinguin a revisar-nos el cadastre perquè tothom sap segur que li pujaran els impostos.
Sí, però això és el que té governar, és a dir, la governar no és un camí de flors i violes, a governar s'han de prendre decisions de vegades complicades i encara que no t'agradin, de vegades venen resolucions judicials, de vegades has de prendre mesures que saps que no són agradables de comunicar, però o que són necessàries o que et venen imposades, i això també s'ha d'explicar. Jo crec que també la gent, primer, és a dir, i a la vida de la gent, moltes vegades hem de prendre en el nostre dia a dia decisions també complexes i no passa res, és a dir, el tema jo crec que en tot és comunicar-ho i comunicar-ho bé, explicar a la gent i que tothom tingui la informació i sobretot que sigui un govern transparent. El problema que ens hem trobat, i torno al fil del començament, és que aquesta manca de diàleg s'ha tornat en una desconfiança entre govern i oposició. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem, ja no dic a la Junta de Portaveus, dic ja directament a la Comissió Informativa o fins i tot al ple, determinades decisions, dictàmens, propostes que ens venen imposades. I això és que no hi ha marge per poder negociar absolutament res. No? Ens trobem amb una situació molt, molt complexa i nosaltres ens agradaria com a mínim poder veure les coses i negociar-les, no? Parlo d'un exemple. Nosaltres vam proposar, perquè no, de fet després diuen que estan complint la llei sempre, no? Però nosaltres, revisant el ROM, vam demanar que es fes un ple extraordinari de la situació, és a dir, que s'hauria de fer anualment. Es va demanar el mes de juliol, segons l'alcaldessa, el mes de setembre es faria.
Un ple de balanç, voleu dir?
Sí, de balanç, sí, però és que a més, segons diu el ROM, s'ha de fer entre els tres primers mesos de l'any. El primer trimestre no s'ha fet, però nosaltres al mes de juliol ho vam demanar. I l'alcaldessa ens va dir que sí, que es faria el mes de setembre. Va arribar el mes de setembre i no ha fet res. No, ja ens podem esperar el mes de gener, el mes de febrer, el mes de març, quan els vingui de gust o els vingui d'engana. El problema és que no tenen cap tipus de respecte institucional cap a la resta de grups i es pensen que passant el corró faran i es faran fins que acabi el mandat. Doncs bé, jo em pregunto què passarà després, perquè a l'hora d'intentar pactar o negociar veurem aquestes desconfiances com arriben, no? I com arriben a la majoria de grups.
Al ple els arriben informacions que no us arriben en comissions de govern?
Jo personalment no estic a les comissions, estan els meus companys, el José Tendero i la Maria Lores, però hi ha informació que no ens arriba i que moltes vegades ens trobem als plens. Jo, per exemple, m'hauria agradat potser que m'informessin a la Junta de Portaveus doncs, la situació aquesta de l'escorxador, del PPAC, d'una mica, ja sé que després ve la comissió informativa, o fins i tot la situació del club del Consorci del Club Natació Sitges, que es va liquidar, però clar, no sabem el futur, ens van comentar, vam fer una reunió amb un despatx d'advocats que portaven tot el tema del concurs, nosaltres ens vam reunir amb el club, i escolta, encara estem esperant respostes per part del govern. A mi personalment m'agradaria que m'arribés informació.
Respostes en el sentit de planificació del futur de l'equipament,
un pla de viabilitat, veure què passarà amb l'equipament, veure com es compensarà el deute, veure quin futur tenen els federats que ja hi són i quina viabilitat té el club d'aquell futur. Per tant, nosaltres, jo li vaig demanar a l'alcaldessa que treballés en un pla de viabilitat de l'esport federat, però com sempre això es ocupa el senyor Monasterio, el senyor Monasterio cada cop que li pregunten doncs es fa això ja està fet i això, bueno, ja li comentaré i res, sempre està igual. Per tant, hi ha una desconfiança i una falta de respecte cap als grups de l'oposició. Això és una realitat i jo crec que és una percepció que tenim la majoria de grups.
Perquè, és clar, tornant a aquesta qüestió del Club Natació, no? En un moment es va parlar fins i tot de com quedarien els treballadors de l'entitat.
Sí.
Perquè, d'alguna manera, no sé si dir que quedaven en un llim, però...
Bueno, a veure, la realitat és que el govern ha liquidat el deute hipotecari del consorci. El consorci està liquidat des de l'any 2014-2015 perquè per llei s'havia de liquidar aquest consorci i ara és l'Ajuntament qui ha de reclamar al club la meitat de tot el cost que li ha suposat a l'Ajuntament. En aquesta liquidació ara sembla que estan assessorats per part d'un despatx d'advocats, s'ha creat una comissió per cert on hi ha un representant de l'oposició, però és que de fet m'arriba en reunions amb el club i en reunions amb el company el Rafael Font, doncs que encara estem esperant i segurament ja ens vindrà amb la solució i no negociaran o no dialogaran. A mi el que m'agradaria és que ens posessin totes les eines a la taula i dir, bueno, quines propostes feu vosaltres, no? Aquí d'aquest grup ens ha dit això i l'altre grup ens ha dit això. Què voleu vosaltres, no? Intentar trobar un encaix. Evidentment, jo crec que la solució segurament no serà fàcil, però jo crec que hem de trobar un encaix i sobretot tenir en compte el futur del club, el futur de l'esport federat i, evidentment, dels treballadors de la casa, no?
Creieu que passarà el mateix amb el tema de platges? I de la concessió de les guinguetes, etcètera, etcètera?
Tot s'haurà de veure. A veure, jo entenc que l'associació de platges està en una situació molt, molt complicada en tot això i, a més, amb el tema de la línia vermella perquè ha imposat la CUP i que Esquerra ha fet seva el tema de la sorra i de que no vingui sorra aquí a Sitges i que se l'emportin a altres municipis, doncs evidentment ens quedem sense platja. Jo recordo, no, un parell de tuits per via xarxes socials que algun regidor feia, no, mira que bé, estic aquí a la platja, però és que després anaves a la platja i quedaven 3 metres o 2 metres de sorra, no?
Sí que és cert que cada vegada costa més trobar especialistes que defensin l'aportació de sorra.
Bueno, jo crec que, a veure, és que s'ha de trobar un equilibri. El que no pot ser és parlar en termes absoluts, en tot moment s'ha intentat trobar aquest equilibri i evidentment si necessitem, evidentment que les guinguetes i que el turisme sigui, és a dir, que les nostres platges siguin atractives pel turisme i siguin capaces de poder suportar evidentment una activitat econòmica com són les guinguetes, doncs haurem d'escoltar-les. El que no podem fer és dir, no, mira, només el tema de només mirar la vessant mediambiental i passar absolutament de la part econòmica, perquè també hi ha moltes famílies que depenen d'això, no? Per tant, això tampoc es recupera, no? Dient, no, és que de les, com deia el senyor García, no? De les parts de les voreres de les platges, no? Posem una retroexcavadora i tal, clar, però després arribes i està ple de pedres i és inviable, no? Per tant, a veure, hi ha una realitat, necessitem, les platges cada any s'estan degradant més i més i més i hem de fer front a aquesta realitat i a aquesta situació. Per tant, nosaltres pensem que allò de la sorra que es posa en les bocanades dels ports, que en lloc de que s'ho portin a Gavà o a un altre indret, doncs que vinguin a les nostres platges, però que també trobem especialistes que podem trobar aquest equilibri, aquest punt d'equilibri. Jo no crec en termes absoluts de dir no a tot, no? Jo crec que s'ha de trobar mitjançant el consens i el diàleg, però sobretot amb una cobertura tècnica, no? Intentar trobar aquest equilibri, no?
Com creieu que hauria de ser el concurs de licitació dels concessionaris de les platges?
Primer de tot, jo crec que una paraula transparent, no? El primer de tot, i crec que el govern potser, a veure, jo no vull parlar en termes de complicar les coses, no? De patata calenta, però sí que crec que sobretot ha de tenir clar que ha de parlar amb el sector i ha de consensuar unes bases que com a mínim siguin el més transparents possible i que garanteixi la igualtat d'oportunitats, no?
Tot i clar, el sector com a sector no s'hi podrà presentar,
ja.
Almenys pel que ens deien, perquè l'oferta està clar que estarà, sí, que estarà oberta a tothom, però en el sentit, si això també obre molt la porta, com ha passat en altres localitats, a poder impugnar licitacions i aquest meló.
Això és evidentment, és a dir, són mecanismes legals que té tothom que vol licitar, evidentment. Nosaltres aquí no estem descobrint res. Per tant, qui creu o qui cregui que potser s'ha estat vulnerat els seus drets, doncs tindrà tot el dret a litigar, a impugnar i a reclamar el que consideri. I finalment seran els tribunals qui decideixin. Però jo no crec que sigui que ens haguem de posar en aquest punt. Jo crec que, d'una banda, hi ha d'haver una... I com parlava abans, no? Si fins i tot i ens posem nosaltres a disposició també del regidor de platges per poder tractar aquest tema, evidentment, no?
Terrasses als carrers. Sou partidari de tornar a la prepandèmia, a la situació de prepandèmia? Seríeu partidari de continuar més com s'està ara?
A veure, fins que tinguem la pandèmia a sobre, jo personalment i el meu grup som més partidaris de que aquestes mesures excepcionals es flexibilitzin. És a dir, que haurem de valorar exactament a quins carrers i a quines places i a quins llocs hem de mantenir que les terrasses amb aquesta flexibilitat o donar marge, no, amb aquesta situació. I després, doncs, bé, quan tornem a la situació prepandèmica, doncs, jo crec que hi havia un consens molt, molt, molt gran, no? Perquè evidentment ja es podrà consumir dins dels locals i de restauració, i jo crec que la situació serà molt diferent, no? Però fins que no haguem superat aquesta etapa de pandèmia, som més partidaris de flexibilitzar i d'estar a sobre, no? Sobretot revisant exactament a quins carrers o a quins indrets s'ha de mantenir o no.
No es pot crear una nova situació de greuge comparatiu si ara, per exemple, li dius o qui està a les terrasses d'un carrer, escolta'm, la teva fora. La de l'altre?
No, jo parlo de criteris tècnics, és a dir, i de banda de criteris sanitaris, sí, però si una... És a dir, si un local es limita la seva terrassa, serà perquè potser sí que té espai per poder tenir més comensals dins del local. Jo parlo en aquests termes.
D'acord, en el sentit de compensar la superfície total que el local pot tenir entre dins i fora.
Exacte, una flexibilització i també una compensació entre les mesures sanitàries imposades, no? Per tant, nosaltres som més partidaris de, fins que no acabi la pandèmia, mantenir aquesta postura, no? de flexibilització, que es pugui desenvolupar un negoci i una activitat econòmica que realment és molt important per a la vila, i nosaltres, fins que no superem definitivament aquesta etapa de pandèmia, no som partidaris de tornar a l'etapa anterior, no?
Continueu sent contundent sobre la venda il·legal al carrer?
Absolutament. És a dir, nosaltres evidentment defensem que les persones migrades que tenen una situació complicada, doncs, que tinguin les oportunitats per poder integrar-se a la nostra societat i que tinguin les eines necessàries per viure amb dignitat, però el que no podem permetre és, i ja no parlo del que he parlat ara, no? És a dir, el que no podem permetre és que ningú desenvolupi una activitat que clarament és il·legal, que està prohibida, que ven productes falsos i que no, i que no, no han d'estar al carrer. És a dir, de la, mira, l'altre dia en el ple, i ja sé que va ser un debat una mica extens, el tema del corazón de àgave que estava allà al Terramar,
sí.
Però és que de la mateixa manera, jo pensava, no intervindré perquè ja portàvem més de 6 hores i dic, no vull allargar més el ple, però pensava, ostres, i per què no parlem dels manteros? I de fet, en els precs i preguntes vam preguntar, evidentment, quantes sancions s'havien imposat a manteros i quines accions havia portat el govern per limitar tota aquesta venda ambulant, no? A mi el que em costa creure, no, és que diuen, no, que tenien persones treballant en aquest àmbit, però després veus que gent del govern, no, o grups del govern, després munten associacions i els veus a les xarxes socials donant suport a aquest negoci legal, no? Per tant, el que no entenc és, d'una banda, en una situació, ja no parlo de prepandèmia, sinó de pandèmia, que en el passeig marítim teníem dos carrils, un d'anada i un de tornada, i quan van arribar els manteros van treure els carrils perquè poguessin estar els manteros. O sigui, això no té cap sentit, no? Per tant, nosaltres...
Creieu que la intenció era aquesta? Perquè poguessin estar els manteros?
Evidentment.
Sí?
Sí, evidentment, perquè no tenen... És a dir, ja és una de les línies vermelles de la CUP i, evidentment, aquí s'ho passa tot al govern, a Esquerra, ara al PSC i també al grup independent. Per tant, nosaltres crec que no hi ha contundència davant d'aquesta problemàtica. Evidentment, a les persones que volen integrar-se se li ha de donar eines, però el que no podem permetre és que demà jo agafi, ja no sigui una manta o una taula i em posi a vendre coses. Escolta, hauré de demanar permís, hauré de donar-me d'alta autònoms, hauré de donar-me d'alta al cens de l'agència tributària, hauré de pagar els meus impostos, és a dir, i evidentment els productes hauran de ser d'àmbit legal. Per tant, crec que no té cap sentit que es permeti, no? Es mira a un altre costat.
Des del punt de vista dels cossos de seguretat, també s'admet que amb la dimensió que ha pres el fenomen del top manta, resulta difícil prendre alguna mesura que no acabi amb alteracions de l'ordre públic.
Sí, però és que de la mateixa manera jo faig la següent reflexió, és a dir, i si jo o vostè, Vicenç, agafem demà i ens posem entre el mig dels manteros també a vendre coses, que ens detindran a nosaltres, ens sancionaran a nosaltres? Per què? No estem en les mateixes condicions d'igualtat? Jo crec que s'està mirant a l'altre costat i, a més, s'està utilitzant un argument, hi ha una certa fal·làcia, no? Aquí és que no, és que són persones migrades. I què? És a dir, la qüestió no és que siguin persones migrades. A mi m'importa ben poc el seu origen. Jo el que crec és que els governs han d'ajudar aquestes persones, però el que no podem permetre, és a dir, aquí...
Segurament des del punt de vista de l'activitat estarem en igual, però des del punt de vista de la nostra condició respecte les institucions públiques i l'Estat no estem igual.
Evidentment. És a dir, que jo demà, per exemple, poso una carpa del meu partit sense demanar permís i vindrà la policia i em dirà que hauré de treure la carpa del meu partit. L'altre dia vam demanar permís i el problema, i ja és una qüestió que no té res a veure amb això, no? Però com que no havia arribat el permís, finalment no vam posar la carpa. I la podríem haver posat i segurament van dir no, s'està tramitant, però no la vam posar. Per què? Perquè no teníem permís. Per tant, jo crec que si els sitjatans tenim unes normes, unes ordenances, un sistema, no, de normes i de regulació, de la mateixa manera que paguem impostos, que es paguen els serveis, que es paguen els treballadors, doncs nosaltres ens hem de fer respectar i hem de fer respectar aquestes normes. I aquesta normativa és igual per a tothom. I per tant, de la mateixa manera que hi ha uns serveis, també s'han de complir aquestes normes.
De tota manera, sí que és cert que tampoc hi ha massa municipis que hi hagin trobat una solució.
Bueno, hi ha de tot tipus, evidentment. El problema és que si tu mires a una altra banda o realment penses que no, aquest problema no existeix, doncs tens un problema molt gran, perquè al final té un efecte...
És a dir, no us queixeu de que no es trobi solució, us queixeu de la deixadesa en cercar una solució.
Jo crec
com que si aquesta deixadesa fos intencionada, per dir-ho d'alguna manera?
Jo crec que la solució és heterogènia i, evidentment, ha de tenir moltes branques. Nosaltres, en el mandat del 2015, la primera proposta d'acord que vam presentar a l'Ajuntament va ser una moció respecte a la creació d'una comissió per...
Aquella comissió que es va crear, sí, sí.
Jo crec que aquesta moció va tenir un cert recorregut. De fet, amb l'anterior batlle, doncs, ho vam parlar molt clarament. S'havia identificat les problemàtiques, les persones que volien col·laborar. Hi havia moltes persones que deien clarament, jo crec que aquest informe encara el deu tenir l'alcaldessa per allà, però parlava de moltes coses, no? I jo crec que crec que la solució vindrà per moltes bandes, però evidentment no podem mirar una altra banda i evidentment no podem dir, no, és que clar, aquí la policia no pot sancionar, també la policia ha de participar, és a dir, hi ha de venir per totes bandes. Jo crec que el primer de tot és fer un requeriment i explicar a aquesta gent que no pot estar allà, però la segona o la tercera vegada que ja es tornin a col·locar siguin sancionades, se'ls requisi el material i si escolta i si han comès algun il·lícit penal, doncs es posi a disposició judicial, com et passaria a tu, Vicenç, o et passaria a mi, ja està.
Són les 11. Manu Rodríguez, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins a propera. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.